Pic més important del món que se celebra el juny. La cita reunirà a la capital catalana més de 15.000 professionals del sector. Cristina Cantal.
S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que l'impacte econòmic que deixarà la ciutat serà de 14 milions d'euros. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha assegurat que el debat es centrarà especialment sobre el model de ciutat.
És impossible imaginar que sapiguem transformar les ciutats del futur, que és on s'hi concentra ja avui i es concentrarà cada vegada més la població i on s'hi concentren els principals reptes i, per tant, també s'hi han de concentrar les millors solucions per abordar aquests reptes, és impossible si no focalitzem tots els esforços en el transport públic.
L'ANC critica que Junts per Catalunya tampoc avali la seva proposta sobre la independència. L'entitat s'ha reunit per segon cop aquesta tarda amb la cúpula de Junts.
La reunió arriba després de la mantinguda ahir durant 6 hores entre els dos socis de govern arran de la crisi de confiança. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, assegura que la trobada va servir per començar a reconstruir confiances i lleialtats.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
Moren els dos excursionistes que ahir van ser rescatats amb hipotèrmia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça.
Els excursionistes van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat greu per hipotèrmia. Els bombers els van trobar inconscients a prop de l'estany de Contraix.
La Fira de Sant Miquel de Lleida torna a la normalitat amb prop de 300 expositors i no preveu un impacte negatiu malgrat les dificultats que viu el sector agrari.
Com a novetat, destaca la primera edició de Bitexpo sobre la bioeconomia circular adaptada al sector.
Uau, Lleida Ràdio.
Un certamen que retorna a la normalitat.
Vam fer una campanya durant la pandèmia.
Un certamen que retorna a la normalitat i que ho fa amb el 100% de l'ocupació del recinte firal amb 290 expositors directes. Aquest mateix fet és el que ha volgut destacar el director de Fira de Lleida, Oriol Uró.
Es manté el 100% d'ocupació, tots els pavellons al 100%, tota la zona exterior al 100%.
En cultura, en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic.
Al matí, els professionals de la indústria musical s'han reunit amb artistes i promotors i la tarda ha donat pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i la carpa de l'Atlàntida, on actuarà Dani Nelo a partir d'un quart d'11 de la nit.
Ràdio Vic, Montse Manent.
El grup barceloní La Senyora Tomassa encapçala el cartell d'aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic. Amb gairebé 10 anys de trajectòria i després de centenars de concerts per Europa i Amèrica, la banda presenta un nou directe amb una aposta original i innovadora. Serà a 3:15 de la nit a la carpa de l'Atlàntida.
I en esports, un cop desbloquejada la situació arbitral al futbol femení, comença la Lliga aquest cap de setmana. Joan Barberà.
El Barça debutarà dissabte a l'estadi Johan Cruyff contra el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Las Planas tancarà la jornada de diumenge al camp del Betis. Per cert, en esports, és notícia de darrera hora. Roger Federer, una de les grans llegendes del tennis, ha anunciat la seva retirada als 41 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui dijous gaudim d'una jornada més assolellada, almenys fins a migdia, i això farà que el termòmetre pugui pujar en relació a la temperatura d'ahir dimecres. Valors de temperatura mínima, però que avui eren més baixos, amb un ambient encara força aixafogós, ja que la humitat era força alta. Com dèiem, sol fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades a molts punts de muntanya del país i esperem ruixats i tempestes a les zones de muntanya. A l'interior del quadrant nord-est, aquests ruixats i tempestes podrien ser fortes i anar acompanyades fins i tot de calamar-se. Altres ruixats podran fer acte de presència a la resta del Pirineu i del Prepirineu i també de manera menys probable a la zona del port. A pensar de la tarda, és possible que algun d'aquests ruixats també arribi en altres punts de l'interior. Demà divendres haurem de parlar de més xàfecs, es podran fer més extensos i intensos. Ja al matí podríem esperar precipitació al vessant nord del Pirineu i algunes tempestes al sector central del litoral. A pensar d'aleshores es aniran generalitzant per l'interior del quadrant nord-est i a la resta del sector central del litoral i del prelitoral. Atenció que, com dèiem, algunes d'elles podrien descarregar amb forta intensitat, acumular quantitats abundants de precipitació i anar acompanyades de calamarsa. Demà, temperatura més baixes. Demà bufarà també el mestral i la tramuntana, especialment amb certa intensitat a partir d'últimes hores del dia. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Avui sí que parlem d'una tarda més complicada en aquesta xarxa viària, sobretot a l'autopista AP7. Diverses incidències a la zona de Santa Perpètua, ara també a Barberà, provoquen aturades encara ara, de fet, molt llargues i en tots dos sentits de la marxa. En direcció sud, ara parlem d'uns 6-7 quilòmetres d'aturades entre Santa Perpètua i Barberà. Això a l'autopista AP7, que en sentit nord encara va més carregada. Són més de 10 quilòmetres d'retencions, gairebé entre el Papiol i Barberà. Això en sentit nord en aquesta autopista AP7. A la zona de Martorell, un pèl més avall, també hi tenim una incidència. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. Avui també destaquen les dues rondes de Barcelona, que van molt plenes. La ronda de dalt, sobretot en sentit Besòs, gairebé entre Cornellà i Horta. A Sant Llobregat també hi ha trams d'aturades entre Meridiana i Horta. I la ronda litoral també, força carregada i en tots dos sentits de la marxa. A més, l'extrem nord de Barcelona destaquen les vies que enllacen amb el nus de la Trinitat, carregades la C58 i la C33 entre Montcada i el nus, però avui també hi ha problemes a la Pota Nord, a la B20, amb cua de gairebé 3 quilòmetres entre Badalona i aquest nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
My home. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites. La més important de totes és el Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebra el juny a Barcelona i reunirà més de 15.000 professionals del sector. S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que l'impacte econòmic que deixarà la ciutat serà de 14 milions d'euros. Mont Carvajal.
El Congrés Internacional del Transport Públic es celebra cada dos anys a diferents ciutats del món. Barcelona ja el va acollir l'any 26 i l'any 67, però des de llavors la mobilitat ha canviat molt. Ara les reflexions giren entorn la descarbonització, la transformació digital en un transport hiperconnectat o sobre el seu finançament. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dit que el debat és inevitablement sobre el model de ciutat.
És impossible imaginar que sapiguem transformar les ciutats del futur, que és on s'hi concentra ja avui i es concentrarà cada vegada més la població i on s'hi concentren els principals reptes i, per tant, també s'hi han de concentrar les millors solucions per abordar aquests reptes, és impossible si no focalitzem tots els esforços en el transport públic. A Barcelona tenim els deures fets, però els hem de seguir fent.
L'última edició del Congrés va ser a Estocolm i ara Barcelona competia amb Brussel·les i Dubai per ser-ne la seu. El Congrés tindrà lloc del 4 al 7 de juny de l'any que ve.
Això serà, com dèiem, l'any que ve, però la cita més immediata és l'International Mobility Congress, que se celebrarà a Sitges el 25 i 26 d'octubre. Més de 800 persones s'han inscrit en una trobada que enguany tractarà la mobilitat sostenible, segura, inclusiva i la digitalització, i que comptarà amb la presència de Suècia com a país convidat. David Navarro.
Sota el lema Drive into Innovation, el Congrés busca solucions aplicables a la mobilitat pública a través d'innovacions, noves tendències i casos pràctics. Ho fa a través de dues jornades de conferències amb ponents de prestigi internacional a l'Hotel Melià Sitges i activitats complementàries com un espai per a trobades d'entitats i empreses i una exposició comercial. Enguany, com ha explicat la presidenta de l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, Aurora Carbonell, amb convidats internacionals.
Hem convidat un país, que és Suècia, i per tant hi haurà un apartat en aquest país. Ells faran una presentació, ens explicaran el que fan en el seu país, les novetats que hi ha, però també important aquesta interrelació entre empreses sueques i empreses catalanes que es puguin trobar allà, no?
A més de l'AMTU, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, l'ATM i l'Ajuntament de Sitges col·laboren en l'organització del Congrés.
En clau política, l'ANC critica que Junts per Catalunya tampoc avali la seva proposta sobre la independència. L'entitat s'ha reunit aquesta tarda per segon cop amb la cúpula de Junts al Parlament de Catalunya.
Són presents Laura Borràs, Jordi Turull i Albert Batet. Des de l'ANC critiquen que Junts parli d'independència sense posar res sobre la taula. Així ho ha afirmat la presidenta Dolors Feliu, que ha apuntat que de la reunió s'ha després que Junts no aposta per la seva proposta en aquests moments. De fet, en un comunicat posterior, el partit de Borràs i Turull ha explicat que han traslladat a l'ANC que l'acord de legislatura és compatible amb marcar un horitzó en el temps per assolir la independència.
La reunió amb l'ANC arriba enmig de la crisi de govern que es dona una treva durant els propers mesos després d'arribar al límit d'un possible trencament de l'executiu. La crisi de confiança persisteix després de 6 hores de reunió ahir al vespre entre les principals cúpules d'Esquerra i Junts per Catalunya. Avui, però, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, s'ha mostrat força més optimista i assegura que la trobada ha servit per començar a reconstruir confiances i lleialtats.
Des de Castellserà, l'Urgell Vilagrà ha explicat quina és la situació després de la trobada.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
Vilagrà considera que l'estabilitat del govern ha de quedar preservada de qualsevol situació d'inestabilitat. El cert és que els dos socis han donat temps per reconduir una situació que s'arrossega des de la mateixa creació del govern fa un any i mig i que ha viscut diversos episodis de tensió. Les discrepàncies amb l'ampliació de l'aeroport, la taula de diàleg a la qual Junts no s'hi asseu i la suspensió de Laura Borràs. La gota final que veurem si fa vessar el got ha estat la polèmica per la Diada i la proposta de l'ANC de fer la independència el 2023.
Una situació d'inestabilitat que pot afectar el grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, ja que l'exalcalde Xavier Trias reclama a Junts una decisió conjunta sobre abandonar o no el govern català. Si arriben a aquesta qüestió dividits, aquest serà un escull perquè esdevingui candidat a l'alcaldia de la ciutat.
En una entrevista a BTV, Trias s'ha mostrat optimista que hi haurà un plantejament comú de Borràs i Turull, perquè tots dos han dit que la decisió final serà de la militància.
Si em presento, jo vull recollir el vot Trias. És que jo tinc 14 regidors. Aquest és el vot que vull recuperar, perquè amb 14 regidors ets alcalde. Ho decidiré quan tingui unes enquestes que jo demano que em facin al partit per valorar si estem en condicions, que jo crec que sí, pues en condicions de guanyar les eleccions.
A més, Trias assegura que en el cas que es presentés i tingués l'ocasió de governar amb el PSC, ho faria.
I en un altre ordre de coses, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha millorat durant les darreres 24 hores, està conscient i pot parlar i menjar, malgrat que els metges confirmen que hi ha dany cerebral.
Segons l'últim comunicat de l'Hospital Sant Pau, la ressonància cerebral que se li va fer ahir ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra del cervell, on es trobava el trombo que li va provocar l'ictus. L'expresident continuarà ingressat tota la setmana per valorar l'evolució del seu estat neurològic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Finalment han mort els dos excursionistes que hi van ser rescatats amb hipotèrmia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça.
Els excursionistes van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat greu per hipotèrmia. Els bombers els van trobar inconscients a prop de l'estany de Contraix. Segons s'ha sabut aquest dijous, es tracta d'un home i una dona de nacionalitat francesa i d'uns 60 anys d'edat.
Detenen un exdirector de la clínica Diagonal d'Esplugues de Llobregat per desviar 425.000 euros amb compres de material. Els Mossos han detingut fins a 3 persones més vinculades al centre privat per desviar fons a través d'empreses fictícies.
Hi ha 8 persones més investigades per aquests fets. Fa 2 anys, els controls interns de la clínica Diagonal van detectar que el director general, ara exdirector, havia canviat el sistema de compres d'equipament mèdic i adjudicava els contractes a una empresa nova sense experiència. Les compres es feien a un preu molt superior al del mercat i amb condicions econòmiques perjudicials per al centre mèdic, un perjudici que podria ser superior al 1 milió d'euros.
També quarta denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del Club Hoquei Mataró. Des que es va destapar el cas dilluns, s'han interposat 3 denúncies més contra ell.
En tots els casos, els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club. L'investigat, que té ara 79 anys, va estar vinculat a l'entitat durant més de 50, assumint diverses responsabilitats. Totes les denúncies es remunten al llarg de la seva trajectòria. Una de les denúncies es refereix a abusos comesos fa uns 40 anys, la resta es refereixen a casos de la darrera dècada.
Encara un darrer apunt judicial, absol l'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018. El jurat popular l'ha declarat innocent després que hagi emès 2 vots a favor i 7 en contra de la seva culpabilitat pel delicte d'homicidi.
L'acusat va al·legar durant el judici oral que, malgrat que veia que la seva esposa es deteriorava molt, no va avisar el metge perquè ella no volia. L'home va explicar que la seva dona i ell es van abandonar, que el pis se'ls va omplir de brutícia i mala olor i que, per vergonya, ella no volia que ningú hi accedís. L'assistenta social, que els va atendre 6 mesos abans de la mort de la dona, ha confirmat que no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que ella li ordenava.
En clau econòmica, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta la pròrroga de l'ERTO parcial de Barcelona i Martorell més enllà del 23 de desembre, si l'empresa ho justifica, i també obre la porta a reduir un segon torn de producció abans de Nadal, si és necessari. Així ho ha explicat a la xarxa l'endemà del pacte aconseguit entre la direcció de SEAT i els sindicats davant la falta de xips. Maite Polo.
El comitè d'empresa de SEAT està a l'espera de l'evolució del sector de l'automoció, perquè no només falten xips, sinó també matèries primeres i altres peces sense les quals no es poden fabricar vehicles. Davant d'aquesta incertesa, existeix la possibilitat que l'ERO s'hagi d'endurir abans del 23 de desembre i, a més, s'hagi d'allargar. Matías Carnero.
Si no logramos bajar esos coches incompletos a reducir ese volumen, iríamos a un segundo paso que sería reducir algún turno adicional todavía de aquí al mes de diciembre si con esto nos fuera suficiente. Yo quiero ser optimista y pensar que en diciembre podremos recuperar, pero también le digo, no es descartable que llegue al mes de diciembre, se prorrogue automáticamente si la empresa nos sigue informando y justificando que no tenemos pieza suficiente.
La suspensió afectarà tota la plantilla de SEAT Barcelona i SEAT Martorell, que anirà rotant. L'ERTO parcial entra en vigor demà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. La Fira de Sant Miquel de Lleida torna a la normalitat amb prop de 300 expositors i no preveu un impacte negatiu malgrat les dificultats que viu el sector agrari. Com a novetat, destaca la primera edició del Bit Expo sobre la bioeconomia circular adaptada al sector. Uau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La reconeguda Fira Agrària que celebra enguany la seva 68a edició, juntament amb la 37a edició de la Fira Eurofruit, retorna a Lleida del 29 de setembre al dia 2 d'octubre. Un certamen que retorna a la normalitat i que ho fa amb el 100% de l'ocupació del recinte firal, amb 290 expositors directes. Aquest mateix fet és el que ha volgut destacar el director de Fira de Lleida, Oriol Uró.
Es manté al 100% d'ocupació, tots els pavellons al 100%, tota la zona exterior al 100%, i per tant estem a plena ocupació pel que fa a fira. Per tant, hem recuperat la normalitat també en el fet de la confiança que els expositors i les empreses fan en la Fira Sant Miquel.
Pel que fa al projecte del pavelló número 5 de Fira de Lleida, el director de la institució ha admès que s'està treballant per acabar de tancar el finançament al voltant d'uns 5 milions d'euros i ha afegit que es preveu que l'espai pugui estar operatiu de cara a la fira de l'any vinent.
I de Lleida a Reus, l'alcalde Carles Pellicer considera que el fet que finalment s'instal·lin 2 sirenes a la ciutat per prevenir de possibles riscos químics és un èxit col·lectiu. El Departament d'Interior preveu completar el desplegament d'aquest tipus d'alarma al llarg d'aquest any. La nova ràdio, David Fernández.
L'Ajuntament de Reus ha celebrat que el Pla Secta hagi posat remei a una vella reivindicació de la ciutat, com era poder disposar de sirenes per alertar la població en cas d'un possible accident químic. Les 2 sirenes es col·locaran a la zona del Mercat del Camp, a l'autovia entre Reus i Tarragona i a l'àrea del Tecnoparc. Carles Pellicer és alcalde de Reus.
I això és un èxit col·lectiu de la ciutadania de Reus, que al seu moment ho va demanar, i fa anys que la ciutadania porta reclamant aquestes sirenes de risc químic per sentir-se més segura. I fa anys que l'Ajuntament de Reus reclamem aquestes sirenes perquè la ciutadania se senti més segura. Reus està dins d'una àrea d'influència, com hem dit moltes vegades, de la indústria química, i fa que tinguem la legitimitat d'exigir el de sentir-nos més segurs i, evidentment, el de tenir els elements que han de donar aquesta seguretat a la ciutadania de Reus.
Protecció Civil ja va adjudicar el contracte el mes de juliol i està previst que les sirenes es col·loquin abans d'acabar l'any.
I en marxa a aquesta hora, a Badalona, la protesta contra el tancament de la biblioteca Casa Coberta. Avui es compleixen 1.000 dies del tancament d'aquest tipus d'equipament, d'aquest equipament que va deixar de funcionar el 20 de desembre de 2019 per problemes amb el sistema de climatització. Les obres s'han tornat a endarrerir fins a finals d'any i per això aquesta plataforma veïnal ha sortit aquesta tarda al carrer per denunciar la situació. De seguida que puguem, anirem cap allà. De moment, però, fins al 20 de setembre estan obertes les inscripcions per un nou programa de conciliació familiar per infants que l'Ajuntament de Girona ha batejat amb el nom d'En Tardat. Es tracta d'una prova pilot amb activitats de tot tipus als barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Givert a preus molt assequibles. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Les activitats van dirigides a nens d'entre 4 i 12 anys, que es farien a l'acabar l'escola entre 4:15 i les 6 de la tarda. És una nova oferta educativa després de l'escola per donar continuïtat al treball pedagògic fet al centre, com explica el regidor d'Educació i Esports de Girona, Adam Bertran.
L'En Tardat és un projecte que començarem aquest curs, que és per oferir tot un seguit d'activitats de lleure als infants de 5 escoles diferents, del sector de Santa Eugènia, de Can Givert i de Sant Narcís. I tots els infants d'aquestes escoles el que tindran a partir d'aquest curs és l'oportunitat de poder fer diferents activitats en horari complementari, no? En horari fora escola, per continuar amb tota aquesta part educativa, entenent que l'educació és molt més que l'escola també, i també per garantir, no?, que les famílies puguin facilitar aquesta conciliació familiar.
Les inscripcions de l'En Tardat estan obertes fins al proper dia 20 de setembre i té per objectiu fomentar l'equitat entre els alumnes.
En cultura, en marxa també la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Mentre al matí els professionals de la indústria musical s'han reunit amb artistes i promotors, la tarda ha donat pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la Plaça dels Màrtirs i la Carpa de l'Atlàntida, on actuarà Dani Nelo a partir d'un quart d'onze de la nit. Ràdio Vic, Montse Manent.
El grup barceloní La Senyora Tomassa encapçala el cartell d'aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic. Amb gairebé 10 anys de trajectòria i després de centenars de concerts per Europa i Amèrica, la banda presenta un nou directe amb una aposta original i innovadora. Serà a 3:15 de la nit a la Carpa de l'Atlàntida. Aquest dijous també és el torn del saxofonista barceloní Dani Nelo, que presentarà un recull de les seves composicions preferides i més representatives al Teatre Atlàntida. I pel que fa a les propostes emergents, cal destacar l'actuació del grup a l'empordanès La Ludwig Bank, guanyadors del Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de l'any amb la mateixa sort. En aquest cas, l'actuació forma part de la programació off del Mercat, que té lloc a la Plaça dels Màrtirs.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un cop desbloquejada la situació arbitral, el futbol femení comença la Lliga aquest cap de setmana. El Barça debut aquest dissabte a l'estadi Johan Cruyff contra el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Les Planes tancarà la jornada diumenge al camp del Betis. La portaveu de les àrbitres, Yolanda Parga, ha subratllat que l'acord s'ha assolit gràcies a la predisposició de les àrbitres, al Consejo Superior de Deportes i de la Federació, però no de la Lliga.
Estamos muy, muy, muy contentos y contentas. Las chicas están encantadas. Creo que es un acuerdo maravilloso para nuestras árbitras, lo que se merecían, y muy felices, la verdad. Este acuerdo llega por el esfuerzo de la Real Federación Española de Fútbol y por el del Consejo Superior de Deportes.
Aquest acord suposa la professionalització de l'arbitratge femení i que durarà les pròximes 6 temporades. Aquesta tarda, fa uns minuts, s'ha fet l'acte de presentació de la renovació del jove futbolista, del jove migcampista del Barça, Pablo Gavi, amb el conjunt blaugrana. Un acte obert al públic a l'Spotify Camp Nou, amb la presència d'uns 5.000 espectadors. Per cert, que, parlant del Barça, Dembélé ha estat convocat amb la selecció francesa pels amistosos de la propera setmana, un any i tres mesos després de la darrera vegada, i tot apunta que jugarà al Mundial de Qatar. En plana poliesportiva es notícia aquesta tarda que el suís Roger Federer, guanyador de 20 títols del Grand Slam i considerat com el jugador més virtuós de la història del tennis mundial, ha anunciat que retira als 41 anys. També hem de destacar que avui s'ha fet la presentació de l'edició número 12 de la 12a edició de l'Extreme Barcelona, la cita d'esports urbans que es farà des de demà al Parc del Fòrum de Barcelona. El responsable d'esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, ha estat protagonista a l'enjoc de la xarxa.
Deien que Los Angeles i Barcelona han acabat sent els dos referents internacionals, no?, de la roda petita d'aquest esport urbà que des de fa molts anys doncs, forma part del nostre paisatge. Aquí al Fòrum mateix doncs, és normal veure a diari gent jove i no tan jove, nois i cada vegada més noies, doncs, des de l'escúter o a l'skate o a la roda petita, patinant per aquí, per aquest espai tan meravellós.
Skate, scooter, BMX i breaking, i hem de destacar que en algunes modalitats hi haurà puntuació de cara a la classificació per als Jocs Olímpics del 2024 que se celebraran a París. En handbol, l'handbol Sant Quirze haurà de viatjar a Tenerife per jugar la primera ronda de la Copa de la Reina. El sorteig que s'ha fet avui estableix que les vallesanes hauran d'enfrontar-se al Balonmano La Salut de Tenerife, equip de la màxima categoria de la Lliga Iberdrola, a pista contrària i a partit únic.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno una acompanyada i farem una ruta en tractoret. En aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc a poc anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona dona el tret de sortida al Congrés Internacional de Transport Públic més important del món, que se celebra el juny. La cita reunirà a la capital catalana més de 15.000 professionals del sector. Cristina Cantal.
S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que l'impacte econòmic que deixarà a la ciutat serà de 14 milions d'euros. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha assegurat que el debat es centrarà especialment sobre el model de ciutat.
És impossible imaginar que sapiguem transformar les ciutats del futur, que és on s'hi concentra ja avui i es concentrarà cada vegada més la població i on s'hi concentren els principals reptes i, per tant, també s'hi han de concentrar les millors solucions per abordar aquests reptes, és impossible si no focalitzem tots els esforços en el transport públic.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assegura que la trobada d'ahir entre els dos socis de govern, que va durar més de 6 hores, ha servit per començar a reconstruir confiances i lleialtats.
La reunió arriba després de l'última crisi de govern provocada per la proposta de l'ANC de proclamar la independència el 2023. Per ara no es trenca el govern, però la crisi de confiança continua.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
Moren els dos excursionistes que ahir van ser rescatats amb hipotèrmia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça.
Els excursionistes van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat greu per hipotèrmia. Els bombers els van trobar inconscients a prop de l'estany de Contraix.
Denuncien que el temps d'espera per accedir a un recurs residencial per persones amb discapacitat intel·lectual és de prop de 2 anys.
Així es desprèn del primer estudi elaborat per DINCAT i Graners Fundació sobre com viu aquest col·lectiu a Catalunya. 80.000 persones, un de cada 100 catalans, pateix aquest tipus de discapacitat. Ho ha explicat el director de DINCAT, Carles Campuzano.
Vam fer una campanya durant la pandèmia, el No som invisibles, no? Vam tindre la sensació durant aquells mesos que aquest sector era invisible. Estem convençuts, aspirem, que aquest informe serveixi també per trencar aquesta invisibilitat. En temps de fake news, utilitzar dades ens sembla que és imprescindible.
En cultura, en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic.
Al matí, els professionals de la indústria musical s'han reunit amb artistes i promotors i a la tarda ha donat pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i la carpa de l'Atlàntida, on actuarà Dani Nelo a partir d'un 11:15 de la nit.
Ràdio Vic, Montse Manent.
El grup barceloní La Senyora Tomassa encapçala el cartell d'aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic. Amb gairebé 10 anys de trajectòria i després de centenars de concerts per Europa i Amèrica, la banda presenta un nou directe amb una aposta original i innovadora. Serà a 11:15 de la nit a la carpa de l'Atlàntida.
I en esports, un cop desbloquejada la situació arbitral, el futbol femení comença la Lliga aquest cap de setmana. Joan Barberà.
El Barça debutarà dissabte a l'estadi Johan Cruyff contra el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Las Planas tancarà la jornada diumenge al camp del Betis. I en tenis, una llegenda, Roger Federer, ha anunciat avui la seva retirada als 41 anys.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui dijous gaudint d'una jornada més assolellada, almenys fins a migdia, i això farà que el termòmetre pugui pujar en relació a la temperatura d'ahir dimecres. Valors de temperatura mínima, però que avui eren més baixos, amb un ambient encara força aixafogós, ja que la humitat era força alta. Com dèiem, sol fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades a molts punts de muntanya del país i esperem ruixats i tempestes a les zones de muntanya. A l'interior del quadrant nord-est, aquests ruixats i tempestes podrien podrien ser fortes i anar acompanyades fins i tot de calamar-se. Altres ruixats podran fer acte de presència a la resta del Pirineu i del Prepirineu i també de manera menys probable a la zona del port. A pensar de la tarda, és possible que algun d'aquests ruixats també arribi en altres punts de l'interior. Demà divendres haurem de parlar de més xàfecs, es podran fer més extensos i intensos. Ja al matí podríem esperar precipitació al vessant nord del Pirineu i algunes tempestes al sector central del litoral. A pensar d'aleshores es aniran generalitzant per l'interior del quadrant nord-est i a la resta del sector central del litoral i del prelitoral. Atenció que, com dèiem, algunes d'elles podrien descarregar amb forta intensitat, acumular quantitats abundants de precipitació i anar acompanyades de calamar-se. Demà, temperatura més baixes. Demà bufarà també el mestral i la tramuntana, especialment amb certa intensitat a partir d'últimes hores del dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara hi ha aquesta autopista AP7 força carregada. Ara, bàsicament, en sentit nord, són uns 4-5 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents. Ara, amb prou feines, arriba Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, aquesta zona encara carregada. Com et deia, autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. Aquí, al Vallès, avui també destaca la comarcal 155, amb cues importants, de 2, gairebé 3 quilòmetres per entrar a Sabadell, això, com et deia, la comarcal 155, i també les rondes de Barcelona encara plena. La ronda de dalt, ara sobretot en sentit Besòs, la ronda litoral, la veritat és que continua molt carregada en tots dos sentits de la marxa. Aturades a la Pota Nord, a la B20, almenys un parell de quilòmetres entre el túnel de Santa Coloma i l'enllaç amb les rondes, i també la C58, encara ara, continua carregada entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Acabem a la P7, però a Martorell, aturades molt puntuals, no arriben al quilòmetre, però hi són, tram de Martorell a P7, en sentit nord, sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites. La més important de totes és el Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebra el juny a Barcelona i que reunirà més de 15.000 professionals del sector. S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que l'impacte econòmic que deixarà la ciutat serà de 14 milions d'euros. Mont Carvajal.
El Congrés Internacional del Transport Públic es celebra cada dos anys a diferents ciutats del món. Barcelona ja el va acollir l'any 26 i l'any 67, però des de llavors la mobilitat ha canviat molt. Ara les reflexions giren entorn la descarbonització, la transformació digital en un transport hiperconnectat o sobre el seu finançament. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dit que el debat és inevitablement sobre el model de ciutat.
És impossible imaginar que sapiguem transformar les ciutats del futur, que és on s'hi concentra ja avui i es concentrarà cada vegada més la població i on s'hi concentren els principals reptes i, per tant, també s'hi han de concentrar les millors solucions per abordar aquests reptes, és impossible si no focalitzem tots els esforços en el transport públic. A Barcelona tenim els deures fets, però els hem de seguir fent.
L'última edició del Congrés va ser a Estocolm i ara Barcelona competia en Brussel·les i Dubai per ser-ne la seu. El Congrés tindrà lloc del 4 al 7 de juny de l'any que ve.
Efectivament, això serà l'any que ve, però la cita més immediata és l'International Mobility Congress, que se celebrarà a Sitges el 25 i 26 d'octubre. Més de 800 persones s'han inscrit en una trobada que enguany tractarà la mobilitat sostenible, segura, inclusiva i la digitalització, i que comptarà amb la presència de Suècia com a país convidat. David Navarro.
Sota el lema Drive into Innovation, el Congrés busca solucions aplicables a la mobilitat pública a través d'innovacions, noves tendències i casos pràctics. Ho fa a través de dues jornades de conferències amb ponents de prestigi internacional a l'Hotel Melià Sitges i activitats complementàries com un espai per a trobades d'entitats i empreses i una exposició comercial. Enguany, com ha explicat la presidenta de l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, Aurora Carbonell, amb convidats internacionals.
Hem convidat un país, que és Suècia, i per tant hi haurà un apartat en aquest país. Ells faran una presentació, ens explicaran el que fan en el seu país, les novetats que hi ha, però també important aquesta interrelació entre empreses sueques i empreses catalanes que es puguin trobar allà, no?
A més de l'AMTU, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, l'ATM i l'Ajuntament de Sitges col·laboren en l'organització del Congrés.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'ANC critica que Junts per Catalunya tampoc avali la seva proposta sobre la independència. L'entitat s'ha reunit aquesta tarda per segon cop amb la cúpula de Junts al Parlament de Catalunya.
Hi han estat presents Laura Borràs, Jordi Turull i Albert Batet. Des de l'ANC critiquen que Junts parli d'independència sense posar res sobre la taula. Així ho ha afirmat la presidenta Dolors Feliu, que ha apuntat que de la reunió s'ha després que Junts no aposta per la seva proposta en aquests moments. De fet, en un comunicat posterior, el partit de Borràs i Turull ha explicat que han traslladat a l'ANC que l'acord de legislatura és compatible amb marcar un horitzó en el temps per assolir la independència.
I a aquesta hora, pendents de la conferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sota el nom Catalunya, País de Progrés.
L'acte està convocat en el marc dels foros de La Vanguardia i assisteixen el vicepresident del govern, les conselleres de la Presidència d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Justícia, a més del conseller d'Empresa.
Seguint aquesta conferència hi ha el nostre company, David Abador. David, bona tarda.
Bona tarda. Doncs Pere Aragonès respon. Diu que cal ara estar concentrat, els projectes polítics avancen. Quan parlen, el país sencer ha dit, i ara cal preservar les institucions dels debats. Ha dit també Pere Aragonès que, si depèn d'ell, la confiança està intacta amb tots els membres del govern. I ha remarcat que, també, si depèn d'ell, acabarà la legislatura, marcant l'horitzó al febrer del 2025. A l'inici de la seva participació en aquest fòrum, ha llançat un missatge que, sense donar moltes pistes, anuncia novetats de cara als pròxims mesos. Escoltem el president del govern català.
El govern de Catalunya ha de seguir treballant amb més intensitat que mai, especialment en els mesos que venen, per avançar en el camí de la resolució del conflicte polític amb l'Estat. Hem arribat a uns acords a finals de juliol en el marc de la taula de negociació amb l'Estat, que preveu que aquests seran uns mesos també d'intensitat en aquest sentit. Per tant, aquest ha de ser una de les prioritats.
El títol de l'acte, com dèieu, Catalunya, País de Progrés, on el president també ha destacat la necessitat de seguir lluitant per un país amb les eines d'un estat independent, lluitar també contra l'emergència climàtica, desenvolupant la sobirania energètica. Catalunya serà industrial o no serà, ha dit Aragonès, també la lluita per la igualtat d'oportunitats i una educació de qualitat inclusiva.
Gràcies, David. La conferència, com dèiem, arriba enmig de la crisi de govern que es dona ara una treva durant els propers mesos, setmanes, després d'arribar al límit d'un possible trencament de l'executiu. La crisi de confiança persisteix després de 6 hores de reunió ahir al vespre entre les principals cúpules d'Esquerra i Junts per Catalunya. Avui, però, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, també s'ha mostrat força més optimista i ha assegurat que la trobada ha servit per començar a reconstruir confiances i lleialtats.
Des de Castellserà, a l'Urgell, Vilagrà ha explicat quina és la situació després de la trobada.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
Vilagrà considera que l'estabilitat del govern ha de quedar preservada de qualsevol situació d'inestabilitat. El cert és que els dos socis s'han donat temps per reconduir una situació que s'arrossega des de la mateixa creació del govern fa un any i mig i que ha viscut diversos episodis de tensió. Les discrepàncies amb l'ampliació de l'aeroport, la taula de diàleg a la qual Junts no s'hi asseu i la suspensió de Laura Borràs. La gota final que veurem si fa vessar el got ha estat la polèmica per la Diada i la proposta de l'ANC de fer la independència el 2020.
Doncs encara en clau política, el Congrés dels Diputats ha donat llum verd aquest dijous a la creació d'una comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya arran de la causa oberta per la justícia andorrana contra l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, dos dels seus ministres, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, i 3 exalts càrrecs per una presumpta extorsió a directius de banca privada d'Andorra perquè facilitessin informació sobre els comptes de polítics catalans. I en un altre ordre de coses, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha millorat les darreres 24 hores, està conscient i pot parlar i menjar, malgrat que els metges confirmen que hi ha dany cerebral.
Segons l'últim comunicat de l'Hospital Sant Pau, la ressonància cerebral que se li va fer ahir ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra del cervell, a on es trobava el trombo que li va provocar l'ictus. L'expresident continuarà ingressat tota la setmana per valorar l'evolució del seu estat neurològic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Finalment han mort els dos excursionistes que ahir van ser rescatats amb hipotèrmia a la Vall de Boí i a l'Alta Ribagorça.
Els excursionistes van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat greu per hipotèrmia. Els bombers els van trobar inconscients a prop de l'estany de Contraix. Segons s'ha sabut aquest dijous, es tracta d'un home i una dona de nacionalitat francesa i d'uns 60 anys.
Detenen un exdirector de la Clínica Diagonal d'Esplugues de Llobregat per desviar 425.000 euros amb compres de material. Els Mossos han detingut fins a 3 persones vinculades al centre privat per desviar fons a través d'empreses fictícies.
Hi ha 8 persones més investigades per aquests fets. Fa 2 anys, els controls interns de la Clínica Diagonal van detectar que el director general, ara exdirector, havia canviat el sistema de compres d'equipament mèdic i adjudicava els contractes a una empresa nova sense experiència. Les compres es feien a un preu molt superior al del mercat i amb condicions econòmiques perjudicials per al centre mèdic. Un perjudici que podria ser superior al 1 milió d'euros.
També quarta denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del Club Hoquei Mataró. Des que es va destapar el cas dilluns s'han interposat 3 denúncies més contra ell.
En tots els casos els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club. L'investigat, que té ara 79 anys, va estar vinculat a l'entitat durant més de 50, assumint diverses responsabilitats. Totes les denúncies es remunten al llarg de la seva trajectòria. Una de les denúncies es refereix a abusos comesos fa uns 40 anys. La resta es refereixen a casos de la darrera dècada.
Encara un últim apunt judicial. Absol l'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018. El jurat popular l'ha declarat innocent després que hagin emès 2 vots a favor i 7 en contra de la seva culpabilitat per delicte d'homicidi.
L'acusat va al·legar durant el judici oral que, malgrat que veia que la seva esposa es deteriorava molt, no va avisar el metge perquè ella no volia. L'home va explicar que la seva dona i ella es van abandonar, que el pis se'ls va omplir de brutícia i mala olor i que, per vergonya, ella no volia que ningú hi accedís. L'assistenta social, que els va atendre 6 mesos abans de la mort de la dona, ha confirmat que no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que ella li ordenava.
En clau econòmica, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta la pròrroga de l'ERTO parcial de Barcelona i Martorell més enllà del 23 de desembre, si l'empresa ho justifica, i també obre la porta a reduir un segon torn de producció abans de Nadal, si és necessari. Maite Polo.
El comitè d'empresa de SEAT està a l'espera de l'evolució del sector de l'automoció perquè no només falten xips, sinó també matèries primeres i altres peces sense les quals no es poden fabricar vehicles. Davant d'aquesta incertesa existeix la possibilitat que l'ERO s'hagi d'endurir abans del 23 de desembre i, a més, s'hagi d'allargar. Matías Carnero.
Si no logramos bajar esos coches incompletos a reducir ese volumen, iríamos a un segundo paso que sería reducir algún turno adicional todavía de aquí al mes de diciembre si con esto nos fuera suficiente. Yo quiero ser optimista y pensar que en diciembre podríamos recuperar, pero también le digo, no es descartable que llegue al mes de diciembre, se prorrogue automáticamente si la empresa nos sigue informando y justificando que no tenemos pieza suficiente.
La suspensió afectarà tota la plantilla de SEAT Barcelona i SEAT Martorell, que anirà rotant. L'ERTO parcial entra en vigor demà.
I encara en clau econòmica, incertesa a les Terres de l'Ebre per com tancaran els principals indicadors econòmics a finals d'aquest 2022. Malgrat que el segon trimestre l'economia ha continuat creixent i ha millorat fins i tot les xifres del primer, la inflació a l'alça, la guerra d'Ucraïna i els costos energètics generen incertesa i angoixa entre els principals agents del territori. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'augment de l'ocupació a la demarcació de Tarragona ha sigut de l'1,31%, que s'ha traduït també en més contractes laborals i més afiliacions a la Seguretat Social, reduint en 2 punts la taxa d'atur, que ara es troba en un 10,63%. Són dades que es desprenen de l'informe de conjuntura econòmica elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URB, que s'ha presentat aquest dijous a Tortosa. La incertesa pel context econòmic internacional amb la inflació, que actualment està en un 11% a Tarragona, també reflecteix a l'informe. Els experts apunten a alentir el creixement i frenarà el consum i les inversions. Joaquim Margalef és col·laborador de la Càtedra d'Innovació Empresarial de la URB.
Les perspectives de final d'any són les que són. Hi ha uns factors que s'escapen amb aquesta dinàmica que en generen una certa angoixa de què és el que pot passar. Hi ha una inflació elevada, hi ha uns costos energètics, hi ha una guerra a Ucraïna, hi ha un creixement de Xina que no es dona, hi ha una tensió també al costat de Taiwan.
Els redactors de l'informe també han apuntat que l'activitat econòmica al territori no assolirà els nivells prepandèmia fins a finals de 2023.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Un informe tècnic conclou que hi va haver un esclafit a Vilafranca del Penedès i un tornado a Sabadell el passat 31 d'agost. La intensitat del tornado va ser d'entre 138 i 178 km per hora. Va tocar terra prop de l'estació de Rodalies Sabadell Sud i va provocar danys materials importants. Ràdio Sabadell, Núria García.
Com a resultat, prop de 140 arbres afectats i desperfectes amb voreres, principalment a la zona sud de Sabadell i una part de Barberà del Vallès. La responsable de l'àrea de predicció del Meteocat, Clara Brusset, ha apuntat que el canvi climàtic farà que aquest tipus de fenòmens siguin cada cop més freqüents.
Sembla que tot apunta cap aquí, no? Que cada vegada probablement hi hagin més extrems, més pluges, menys pluges freqüents i extenses i continuades, aquests fronts atlàntics típics, i cada vegada potser més sequeres i fenòmens d'aquests convectius més importants, més severs, vaja.
El tornado va tocar terra a prop de l'estació de Sabadell Sud de Rodalies pels vols d'un quart de set del vespre i va avançar en direcció sud-est fins a dissipar-se 5 minuts més tard a travessar l'autopista AP7. A més, es calcula que va afectar una franja de 3,4 quilòmetres de llargada i de 250 metres d'amplada màxima.
A Lleida, la paeria desmenteix la instal·lació d'una planta química a Torreblanca, Quatre Pilans. Apunten que les empreses que s'instal·laran al polígon compleixen tots els paràmetres de seguretat industrial. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha asseverat que no s'instal·larà cap empresa química ni petroquímica al nou polígon de Torreblanca, Quatre Pilans.
Directament, aquesta és una informació que no és certa. De fet, no hi ha hagut cap empresa mai, ni petroquímica ni química, que ens hagi plantejat d'instal·lar-se a Torreblanca Quatre Pilans. De fet, els mateixos usos que avui en dia estan disponibles al polígon del Segre o al polígon dels Frares són els que es podran, diguéssim, implantar al polígon de Torreblanca Quatre Pilans. I, per tant, des d'aquest punt de vista, aquestes notícies, aquests missatges i whatsapps que han corregut en aquests darrers dies, doncs, és una qüestió que no és certa.
Fet, més qüestions. Dincat i Graners Fundació denuncien que el temps d'espera per accedir a un recurs residencial per persones amb discapacitat intel·lectual és de prop de 2 anys. Així es desprèn del primer estudi sobre com viu aquest col·lectiu a Catalunya. Calculen que 80.000 persones, un de cada 100 catalans, pateix aquest tipus de discapacitació. El proper 29 i 30 de setembre celebra Barcelona el 35è Congrés del sector. Anna Ruiz.
Quines prestacions socials i sanitàries més necessiten, què i on estudien, quin és el seu estat de salut o d'independència vital? Són preguntes que l'informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya intenta respondre davant el mur estadístic que suposa la manca d'informació prèvia. És el primer estudi d'aquestes característiques que es fa i el director de DINCAT, l'exdiputat Carles Campuzano, aposta d'aquesta manera per trencar la invisibilitat que envolta el col·lectiu.
Vam fer una campanya durant la pandèmia. No som invisibles, no? Vam tindre la sensació durant aquells mesos que aquest sector era invisible. Estem convençuts, aspirem, que aquest informe serveixi també per trencar aquesta invisibilitat. En temps de fake news, utilitzar dades ens sembla que és imprescindible.
La secretària d'Afers Socials i Famílies, Anna Figueres, ha aprofitat la presentació d'aquest informe pioner per prometre, des de l'administració, la incorporació de 800 places públiques noves de suport a persones amb discapacitat intel·lectual.
En cultura, en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Mentre al matí els professionals de la indústria musical s'han reunit amb artistes i promotors, a la tarda ha donat pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i la Carpa de l'Atlàntida, on actuarà Dani Nelo a partir d'un quart d'11 de la nit. Ràdio Vic, Montse Manent.
El grup barceloní La Senyora Tomassa encapçala el cartell d'aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic. Amb gairebé 10 anys de trajectòria i després de centenars de concerts per Europa i Amèrica, la banda presenta un nou directe amb una aposta original i innovadora. Serà a 3:15 de la nit a la Carpa de l'Atlàntida. Aquest dijous també és el torn del saxofonista barceloní Dani Nelo, que presentarà un recull de les seves composicions preferides i més representatives al Teatre Atlàntida. I pel que fa a les propostes emergents, cal destacar l'actuació del grup a l'empordanès La Ludwig Bank, guanyadors del Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de l'any amb la mateixa sort. En aquest cas, l'actuació forma part de la programació off del Mercat, que té lloc a la plaça dels Màrtirs.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda s'ha fet l'acte de presentació de la renovació de Pablo Gavi amb el Barça fins al 30 de juny del 2026. Un acte obert al públic a l'Spotify Camp Nou que ha comptat amb uns 5.000 aficionats. Per cert, parlant del conjunt blaugrana, a més d'aquesta destacada notícia de la signatura del nou contracte de Gavi, ara que ja és major d'edat, destaquem que Dembélé ha estat convocat amb la selecció francesa pels amistosos de la propera setmana, un any i tres mesos després de la darrera vegada, i tot apunta que podrà jugar i que jugarà al Mundial de Qatar. Un cop desbloquejada la situació arbitral al futbol femení, comença la Lliga aquest proper cap de setmana. El Barça debuta dissabte a les 12 a l'estadi Johan Cruyff contra el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Les Planes tancarà la jornada diumenge al camp del Betis. A la Copa Federació, el Terrassa ha quedat emparellat amb l'Uarte de Navarra. Als setzens de final, l'eliminatòria es jugarà partit únic el dia 28 de setembre a terres navarreses. En plana poliesportiva és notícia, el suís Roger Federer, guanyador de 20 títols del Gran Slam i considerat com el jugador més virtuós de la història del tennis, ha anunciat avui que retira els 41 anys. També hem de destacar que avui s'ha fet la presentació de la 12a edició de l'Extreme Barcelona, la cita d'esports urbans que es farà des de demà i fins diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona. Hi haurà quatre modalitats: skate, scooter, BMX i breaking, a més de concerts i d'altres espectacles, i destacar que hi ha proves puntuables pels Jocs Olímpics de París 2024.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Si tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla cara al Pedemonte. L'associació La Turba de Valls ha convocat aquesta tarda a la plaça del Blat una concentració sota el lema Govern reacciona per la convivència i la dignitat per protestar contra la situació de col·lapse a Valls i reclamar a l'Ajuntament de la població mesures de seguretat arran dels diversos episodis delictius que hi ha hagut recentment a Valls amb robatoris, la crema d'un cotxe, de la policia local, entre d'altres. Bona tarda, Miquel Llaveria, des de BXC Ràdio. Quina és la situació a la concentració?
Bona tarda, Caral. Actualment, seguint aquest lema de Govern reacciona, han abandonat ja la plaça del Blat i s'han enfilat pel carrer de la Cort per seguir aquesta concentració, aquestes demandes per tota la ciutat de Valls. Com hem dit, la convocatòria ha sigut a través de l'associació La Turba i podríem calcular que actualment hi ha uns pocs centenars, 200 persones que s'han aplegat per demanar totes aquestes mesures que donin una mica més de seguretat a la població vallenca després de tots aquests fets delictius, un d'ells el més remarcable de tots, aquesta crema d'un cotxe de la policia local de Valls fa poques setmanes.
Moltes gràcies, Miquel. Com deia,